Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Marc Clapés.
Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, de poc sol, dilluns, de cel mig ennuvolat, estones força tapat, preludi d'un sistema frontal que arribarà demà al vespre.
Doncs ja ho sabeu, eh? Comencem la setmana d'aquesta manera i comencem també amb els titulars. Maria Morera guanya el Gaudí a la millor actriu protagonista per Libertat. Demà és 8 de març, Dia de les Dones. Repassem quines activitats faran al Baix Empordà amb motiu d'aquest dia, Anna.
A la majoria de municipis es farà un acte institucional amb lectura de manifest. A part d'això, hi ha molta varietat d'activitats, des de marxes exploratòries per detectar espais insegurs fins a sopars o confecció de murals feministes.
Del 22 de juliol al 15 d'agost, el Festival Cap Roig torna amb artistes nacionals i internacionals.
Sting, Mika, Rafael, Camilo, Dani Martín, Pablo Alborán, Morat, Taburete, Rosario, Sergio Dalma, Rigoberta Bandini, Joan Dausà, Els Pets, Stay Homes o Miki Núñez pujaran a l'escenari de l'esperat Festival Baix Empordanès.
Calons envia una furgoneta plena d'aliments i medicaments a Medica i la retornarà amb 6 refugiats.
Els aliments i medicaments es repartiran entre els refugiats que han creuat la frontera o els donaran a un comboi que els entrarà a Ucraïna. Després es recolliran 6 refugiats als que s'ha preparat un antic habitatge a Calonja on viure.
La Generalitat destina 10 milions d'euros a un pla de xoc per reduir en 3 anys els danys que causa la superpoblació de senglars, Sergi.
El govern farà una nova llei, es crearà la figura del caçador expert i s'evitarà que els senglars puguin accedir amb facilitat a l'aliment tant en conreus com en zones urbanes.
Torroella de Montgrí gestionarà directament l'abastiment d'aigua potable.
El ple municipal de Torroella de Montgrí de la passada setmana va aprovar la gestió directa del servei d'abastiment d'aigua potable. Amb aquest canvi es pretén millorar-ne la prestació, exercir-ne un millor control econòmic i facilitar l'adopció de pràctiques més respectuoses amb el medi ambient. L'aprovació es va fer amb els vots a favor dels grups municipals d'UPM i Esquerra Republicana, Junts, la CUP i Ciutadans, i l'abstenció de l'Est i el vot en contra de Compromís.
Pel que fa al resum esportiu del cap de setmana, comencem parlant d'una nova i molt inoportuna ensopegada del Costa Brava, Sergi.
El Betis B es va endur la victòria del Municipal de Palamós, guanyant per 1-2, i deixa el Costa Brava en una situació molt crítica.
I no deixem encara el futbol, ja que ahir es va produir una victòria contundent del Palamós en el derbi empordanès.
Els de Mario Fernández s'imposen per 5-2 a l'Escala i amb 28 punts es situen en una còmoda 6a posició de la Primera Catalana.
En hoquei patins, importantíssim triomf del Palafrugell.
L'exhibició dels homes de Cesc Sampau en l'últim quart del partit contra el Navàs, amb un pavelló vell entregat, no va obtenir el premi de la victòria per molt poc.
Bé, no sé si això era el que ens havia d'explicar, però bé. La tramitació al Senat de la llei que afectarà els cànons de residus pot afectar el buidatge de l'abocador de Vacamorta.
Això impactarà inevitablement en la recuperació de les bases de Vaca Morta. Per això, i per entendre els diversos factors que hi intervenen, Daniel González, portaveu de la plataforma alternativa a l'abocador de Cruïlles, va visitar el Supermatí de Ràdio Capital.
Dos persones resulten intoxicades mentre feien tasques de manteniment a la bodega d'un vaixell al port de Palamós.
Dues persones van resultar intoxicades ahir diumenge al port de Palamós mentre feien unes tasques de manteniment i reparació a la bodega d'un vaixell. Els afectats són un home de 50 anys i una dona de 25.
I s'anuncia la venda d'entrades per la processó de Verges.
Es podran comprar de manera telemàtica des del mateix dia 13 de març i fins al 14 d'abril, i també presencialment al centre de visitants de Verges durant el mateix període.
La sequera torna amb força i s'intensifica i empitjora al Baix Empordà.
Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya, enguany hem patit el segon hivern més sec dels darrers 50 anys, una situació que, sumat a la poca pluja del 2021, ha agreujat els índexs de sequera al Baix Empordà.
La policia local de Begur incorporarà càmeres a l'uniforme.
Els dispositius permetran filmar i obtenir imatges i sons durant les actuacions dels agents amb l'objectiu de millorar la seguretat dels membres del cos i dels veïns i veïnes. La policia local de Begur serà així una de les policies catalanes que se suma a la implantació d'aquest sistema.
La gerència i el comitè d'empresa de l'Hospital de Palamós arriben a un acord per augmentar el personal.
Les reivindicacions per la falta de personal van sorgir de les reclamacions dels treballadors i treballadores de la tercera planta i d'altres serveis de l'hospital i del centre sociosanitari Palamós Gent Gran. Les noves seccions estructurals tenen un valor de més d'un 1,5 milió d'euros.
Perfecte, i ara un apunt també del temps. Perquè aquesta setmana arriba la pluja, que tant ens cal, encara no, no sé quin temps ens espera aquest dilluns, Albert.
Esperem que arribi pluja, de fet, que ho pot fer entre la nit de dimarts i dimecres al matí. Veurem quin és el seu abast i quantitat, tot i que tampoc sembla que ens hagi de salvar de la sequera. Però si més no, la setmana es presenta en moviment meteorològic. Aquest dilluns, cel variable, estones força ennuvolat, temperatura entre els 2-3 graus de mínima i la màxima al voltant dels 15 graus. Demà pel matí, mig ennuvolat, algunes ullades de sol més pel matí, però al final del dia es tapa i, com comentàvem, de cara a la nit de dimarts i matinada de dimecres és quan el pas d'un front incrementarà la probabilitat de pluja. També amb vent del sud de força moderada demà a la tarda. La temperatura tendirà a pujar a partir de dijous, però a mitjà termini, de cara a finals d'aquesta setmana i mitjans de la que ve, continuarem amb relativa inestabilitat amb el pas d'alguna pertorbació que pot ajudar a regar una mica el territori.
Perfecte, Albert, les 8 i 6 minuts. I avui el comentari el posa l'Adrià Pujol.
Hola, bon dia, estimats oients de Ràdio Capital. Avui el meu comentari és una mica gris perquè costa de parlar de cap altra cosa que no sigui la guerra que ha començat Rússia a Ucraïna. Sí que es pot fer una reflexió, per molt grisa que sigui, i avui és la següent. Una mica com tothom, suposo, aquí qui us parla, un servidor de vosaltres, és pacifista. A més, per edat, a mi encara em tocava fer la mili, però vaig enganxar de ple l'època que els nois dels pobles i ciutats de per aquí es feien objectors, una bona part, i una més petita part ens vam fer insubmisos al meu poble Begú. Me'n recordo que érem 7 o 8, i tenint en compte que és un poble ben petit, podríem dir que era el poble amb més insubmisos per càpita del Baix Empordà. Eren pacifistes o no teníem ganes d'anar a fer el servei militar obligatori espanyol. Però clar, ara, després d'anys i panys de dir no a la guerra, no a la guerra, d'estar en contra de les guerres que hem anat veient aquests anys, al Golf, a Iraq, aquí i allà, doncs què voleu que us digui? He canviat d'opinió. I he canviat d'opinió perquè, veient les atrocitats, veient com ha començat, veient què està fent en Putin a Ucraïna, jo crec que el poble ucraïnès està donant una lliçó del que implica el sí a la guerra. És a dir, en comptes de sortir amb quatre pancartes, gairebé com qui surt a demanar perdó, han decidit, en bona part, defensar-se amb les armes i fer la guerra. Aquest és el meu comentari d'avui. No és una lloança, ni molt menys, de la guerra. No és un missatge positiu, ni justifica de cap manera començar una guerra, però sí que justifica, i això sí, del tot, defensar-se si te'n comencen una a casa teva. Vinga, bon dia i que vagi bé. Adéu.
Gràcies, Adrià. L'Adri Pujol ha posat avui el comentari al Supermàtic.
Teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de vent. Una brisa de maig amb pètals de roses, aire innocent. Noia de porcelana, a punt per ser un pler d'aigua i posar-hi un lliri quan ve el bon temps. Noia de porcelana, buscava força en el teu parlar i això era com buscar papallones blaves damunt la mar. Noia de d'una mirada et van trencar un braç. Semblaves indignada com una santa sense veat.
I avui el món de la música del nostre país està una mica més apagat amb la mort ahir de Pau Riba, als 73 anys, com a conseqüència d'un càncer de pàncreas que va anunciar a principis de desembre de l'any passat. Tot i que va iniciar un tractament de quimioteràpia, no va deixar de gravar cançons, també un disc de poemes i alguns concerts, el darrer el passat 23 de desembre. Riba havia d'actuar fins i tot enguany al Vida Festival, que va incloure'l en el seu cartell. L'Enfant Terrible de la Música va ser tota una institució de la cultura catalana i se'l recordarà pel seu esperit rebel i alternatiu. Tot i provenir d'una família burgesa i cristiana, va rebutjar aquest estil de vida per reivindicar la llibertat individual, sexual i els drets de la joventut. A finals dels 60, en el marc de la nova cançó, va ser rebutjat pels 16 jutges i va acabar fundant un grup de folk amb amics seus com Jaume Sisa, Oriol Tramvia o Jordi Batista. L'any 69 i l'any 1970 editaria dos dels treballs que revolucionarien el panorama del país, Dioptria 1 i Dioptria 2, on les guitarres elèctriques i la psicodèlia eren el seu segell d'identitat. També les seves lletres, tot un crit contra la família. Aquí l'escoltem amb aquesta noia de porcellana que evidentment és la cançó del dia.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Et preocupa què fer quan acabis l'ESO? Tens clar què vols estudiar i quina professió t'agradaria tenir? Doncs el dimarts 15 de març vine a la Biblioteca Municipal de Pals a 6:45 de la tarda i t'ajudaran a resoldre els teus dubtes. Les inscripcions es poden fer fins l'11 de març al WhatsApp 609 027 708. 609 027 708.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Torna la garoïnada a Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, tas de vi, visites culturals.
Informeu-vos-en al 972 300 228 o a garoïnada.cat.
Les garoïnes, els restaurants de la garoïnada. Fins al 27 de març a Palafrugell.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Corsà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Corsà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Supermatí, amb Marc Clapés.
I el Gaudí, a la millor protagonista femenina és... María Morera, por Libertad.
Caram, doncs els quatre gaudis d'interpretació...
D'aquesta manera, la triu bagorenca Maria Morera havia aconseguit aquest diumenge el Premi Gaudí a la millor actriu protagonista gràcies al seu paper de Nora a la pel·lícula Libertat. Morera explicava fa unes setmanes aquí a Ràdio Capital que està nominada, ja era tot un premi per ella. Vam l'escoltar, el seu agraïment als premis.
Vale, no es pot dir això. Uau. Moltíssimes gràcies a l'Acadèmia, Clara. Gràcies, de veritat. Sí, per regalar-me la Nora, per deixar-me fer aquest viatge amb tu, ha sigut meravellós. Amb tot el repartiment d'actrius, Nicole, esto también es para ti, que seguro que me estás viendo. Nora, Vicky, ha sigut meravellós treballar amb vosaltres. Tono, de veritat, ets el meu pare, o sigui, literalment. Avalon, Lastor, Elàstica, o sigui, m'heu tractat tan bé, o sigui, sou la meva família ja. Ojalà poder fer molts més projectes amb vosaltres, perquè ha sigut meravellós. A tota la gent que fa possible que jo sigui aquí avui, els meus professors, Gerard Homs, per favor, que estàs aquí, però sobretot a la Laura Jou per donar-me la primera oportunitat, que sé que també estàs aquí i em fa molta il·lusió. Als meus pares, a la meva mare, per ser-ho tot. Al meu germà, que estic segura que algun dia serà aquí recollint el Premi a la millor música original. Simplement fer una crida a la llibertat i a totes les llibertats d'aquest món. Moltes gràcies.
Doncs el Premi a Maria Morera, el Premi a la millor actriu protagonista per la pel·lícula Libertat, de Clara Roquet. La jove actriu bagorenca, de només 18 anys, va iniciar la seva carrera cinematogràfica amb La vida sense la Sara Amat i pocs mesos després va participar ja en el rodatge d'aquest segon llargmetratge que es diu Libertat. Segur que tindrà molts més èxits i des d'aquí, des de Ràdio Capital, doncs, escolta, la volem felicitar. Va, més coses.
Super Matí.
Seguim amb més coses. Ara ens anem a parlar del 8M, perquè demà, dimarts, és 8 de març, Dia de les Dones, és un dia important perquè simbolitza la lluita feminista i el seu objectiu, aconseguir la igualitat entre els homes i les dones, en tots els àmbits. Arreu del Baix Empordà es faran activitats en motiu d'aquest dia. Anem-les a repassar tot seguit amb l'Anna Salvador.
Doncs sí, comencem a Pals, on s'ha fet una programació pel 8M amb el lema Avancem cap a una normalitat feminista. A les 12 del migdia es llegirà el manifest a la plaça Major. Després es col·locarà una pancarta reivindicativa a la façana de l'Ajuntament i s'il·luminarà el vaixell de color lila. A Palafrugell, les activitats programades estan relacionades amb el dret de les dones de gaudir i estar tranquil·les a l'espai públic, sense por. Per això, el dimarts a les 7 de la tarda es farà una marxa exploratòria per detectar els punts insegurs als carrers de Palafrugell. Abans, a 6:45, es farà un acte reivindicatiu i institucional a la plaça Nova.
I seguim amb Palamós, on també es farà un acte institucional.
Sí, a Palamós l'acte començarà a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament. A partir de les 7 del vespre es farà un acte organitzat per l'Associació de Dones de Palamós i Sant Joan per conèixer experiències i bones pràctiques que es duen a terme als centres educatius del municipi relacionades amb la igualtat de gènere. Es farà l'equipament municipal de les Galeries Carme. El 8 de març de la Bisbal d'Empordà també començarà amb una concentració davant de l'Ajuntament a les 12. I a les 8 del vespre el grup de dones de la Bisbal ha organitzat una concentració al passeig Maribon Esprer que es desplaçarà fins al pavelló. Allà es farà la lectura del manifest, es confeccionarà un mural de ceràmica de manera conjunta i s'oferirà poesia i música hondurenya. Durant tot el dia, a més, tots els comerços de la Bisbal es tenyiran de color lila.
Perfecte, i acabem amb Torroella.
Sí, a Torroella la lectura del manifest del Dia de les Dones es farà a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila. Tot seguit, el Cor de les Dunes farà una actuació a la mateixa plaça. Finalment, hi ha un sopar de dones organitzat al cafè de la plaça de la Vila a les 9 de la nit.
Molt bé, Anna, aquestes són algunes de les activitats que ens ha comentat l'Anna, però només són en alguns municipis. Tot i això, es fan coses a molts més llocs i a la nostra web, a radiocapital.cat, trobareu l'article amb tota la llista completa. I ara hem de posar-hi banda sonora.
Tengo la costumbre de disimular, me pasa que contigo ya no puedo. Hace 10 minutos que te vi llegar.
I és que ja sabem qui protagonitzarà la 22a edició del Festival de Cap Roig, que des del 22 de juliol fins al 15 d'agost s'ompliran amb la seva música a l'escenari dels Jardins de Cap Roig. El colombià Sebastián Yatra i la diva americana Cristina Aguilera seran els encarregats de la inauguració del festival els dies 22 i 23 de juliol i el tancament anirà a càrrec de la Rigoberta Bandini. Però per què escoltem Miqui Núñez? Doncs perquè també és un dels noms del cartell. Oi, Eugènia, què tenim?
El prestigiós cartell reafirma el seu esperit eclèctic amb una gran varietat de gèneres musicals a través d'artistes internacionals i nacionals de primer nivell, amb noms tan destacats com Sting, Mika, Rafael, Camilo, Dani Martín, Pablo Alborán, Morat, Taburete, Rosario, Sergio Dalma, Rigoberta Bandini, Joan Dausà, Els Pets, Stay Homes o Miki Núñez. Les entrades del Cap Roig es posaran a la venda avui, de fet, a les 10 del matí, a través de la web del festival. El colombià Sebastián Yarta serà l'encarregat d'obrir el festival el 22 de juliol, presentant al públic el seu nou treball discogràfic Dharma. I el 23 de juliol serà la diva americana del pop Christina Aguilera, amb més de 40 milions de discos venuts i després de 18 anys sense visitar Espanya, que oferirà un concert únic.
I uns altres que també tindrem en el festival són ells. I és que el Festival de Cap Roig també comptarà amb els Stay Homes el 24 de juliol, un dels grups emergents més consolidats del panorama actual, no, Eugènia? Però què més hi ha?
També Pablo Alborán, el dia 29 de juliol, és l'artista espanyol més genuí, tornarà a trepitjar l'escenari de Cap Roig per presentar la seva gira més íntima i delicada. També podrem veure per primera vegada al festival l'emergent promesa del pop nacional Miki Núñez. Serà el dia 30 de juliol. I aquesta 22a edició comptarà novament amb Els Pets el dia 31, que tornen amb un nou disc i els èxits de tota una carrera. I continuaran amb el cartell Taburete el dia 1 d'agost, que també trepitjarà una altra vegada l'escenari de Cap Roig i presentarà el seu disc més personal, diferent i melòdic, després de l'èxit dels tres primers. Per celebrar 6 dècades de música, Rafael, el dia 2 d'agost, és l'astre de la cançó melòdica, tornarà amb la seva aplaudida gira Rafael 6.0. També hi haurà Rosario i Sergio Dalma. Tornaran a estar presents en aquest festival. Rosario el dia 3 d'agost amb el seu disc que publica després de 5 anys Te lo digo todo y no te digo nada. I per la seva banda, després d'aconseguir incontables èxits, Sergio Dalma serà el 4 d'agost amb Alegria, un nou treball discogràfic i una gira. Per primer cop a Cap Roig, a més, s'estrena l'estrella internacional del nou pop llatí Camilo, cantant d'èxits com Vida de Rico, Bebé o Indy.
Molt bé, i hem de posar encara una altra banda sonora. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. I és que en aquesta edició també podran veure de nou a l'escenari de Cap Roig artistes de la talla de Mika, el 6 d'agost.
Després del gran èxit del seu àlbum del 2019, My Name is Michael Holbrook, la icona de musical del pop internacional, es va embarcar en una gira mundial que el va portar a Estats Units, Regne Unit, Europa i més enllà. I amb 16 premis Grammy i 100 milions de discos venuts, Sting serà el 8 d'agost també un dels artistes que torna al Cap Roig. L'artista presentarà My Songs. Dani Martín serà el 9 d'agost, és un dels intèrprets que dels darrers 20 anys a Espanya més reconegut i presentarà el seu nou àlbum No, no vuelve, que és un homenatge a la seva banda, a la banda de la seva vida, El Canto del Loco. Després de 3 anys de silenci discogràfic, Joan Dausà, el dia 13 d'agost, tornarà per presentar Ho tenim tot, un disc ple d'energia i optimisme. I el festival també comptarà aquest any amb el quartet colombià de més èxit dels últims anys, Morat, el dia 14 d'agost. I a més també pujarà a l'escenari per primera vegada Rigoberta Bandini, el dia 15 d'agost, l'artista femenina del moment que a més tancarà el festival. Un any més, d'altra banda, però Cap Roig també aposta pels espectacles familiars i, per tant, acolliran actuacions de Xiula i també l'espectacle Bye Bye Monster.
Doncs ja ho sabeu, eh? El Cap Roig avui ja les posen les entrades a la venda a partir de les 10 a través del web del festival, a través de caproigfestival.com. Nosaltres seguim amb més coses.
Supermatí amb Marc Clapés.
Hem cap a Calonge i Sant Antoni han canviat una furgoneta en direcció a Marica, frontera entre Polònia i Ucraïna, plena de medicaments i productes de primera necessitat com cereals, arròs, aigua o llet. Ens ho explica la nostra companya Anna Salvador.
L'objectiu és que un cop allà es reparteixin entre els refugiats que han creuat la frontera o que un comboi els entri dins Ucraïna per la població que està patint la guerra.
Un cop hagin descarregat tots els productes, recolliran 6 refugiats per fer el camí de tornada cap a la localitat Baix Empordanesa, on se'ls ha preparat un antic habitatge per tal que s'hi puguin estar. L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, explica que els acolliran i que els ajudaran per fer que puguin trobar feina, especialment de cares a l'estiu. Fins a Mèdica hi viatjaran 2 regidors i un dels participants de la iniciativa, en Dani Planàs. Tots 3 viatgen en una furgoneta propietat de l'Ajuntament que té 9 places. Aquest és el tercer enviament d'ajuda humanitària que fa l'Ajuntament de Calonge, després de les 2 furgonetes plenes de roba que van enviar recentment per poder assistir als ciutadans d'Ucraïna. Dani Planàs, una de les persones que viatjarà a Mèdica, explica la iniciativa.
Ja, amics corresponsals de mitjans catalans desplaçats ens han orientat i ens han ajudat a posar-nos en contacte amb gent polonesa que comença a organitzar el trànsit de persones refugiades. Per tant, estem en contacte amb aquesta gent, que és la que ens ajudarà a trobar la gent que tornarem cap aquí, cap a Calonge i Sant Antoni, i que es quedaran amb nosaltres uns mesos.
Tot el material que s'ha enviat s'ha recollit gràcies a la solidaritat dels veïns del poble que han anat fent les seves aportacions durant els darrers dies. Si tot va bé, a principis de la setmana que ve, la furgoneta que ha marxat amb 3 persones tornarà amb 6 més els refugiats que hauran recollit a Mèdica. En aquest sentit, l'alcalde Jordi Soler ha destacat que l'Ajuntament posarà a disposició d'aquestes persones tot el personal perquè els acompanyin en els tràmits necessaris, de tal manera que puguin integrar-se normalment a la societat calongina.
Preparant ja una vivenda, una antiga vivenda que teníem, l'estem adequant per a 6 persones, poden ser 2 famílies de 3 o una de 6, i a partir d'aquí, un cop allotjats, intentar facilitar-los al màxim l'estada i inclús de cara a l'estiu mirar de buscar-los feina perquè puguin també guanyar-se la vida aquí.
Per la seva banda, Planàs ha destacat l'actitud de la gent i la solidaritat que han demostrat.
La resposta és realment impressionant perquè la gent respon molt, és molt solidària, estem molt contents dels nostres conciutadans i, a més, l'Ajuntament també ha dedicat una partida per comprar directament articles d'aquest tipus als comerços i farmàcies del municipi.
Seguim. Anem a parlar d'altres notícies. Ara mateix parlem de la Generalitat, que destina 10 milions d'euros a un pla de xoc per reduir en 3 anys els danys que causa la superpoblació del senglar. El govern farà una nova llei i es crearà la figura del caçador expert i s'evitarà que els senglars puguin accedir amb facilitat a l'aliment, tant en conreus com en zones urbanes. Això ens ho explica en Sergi.
S'estima que a Catalunya hi ha 200.000 senglars, dels quals la majoria, fins a 2/3 parts, són a les comarques gironines. Per tant, es considera prioritari actuar a l'Empordà i a la Garrotxa per evitar danys a l'agricultura, accidents de trànsit o transmissió de malalties a d'altres espècies.
Gràcies, Sergi. Torroella de Montgrí gestionarà directament l'abastiment d'aigua potable. Roger Rams.
El ple municipal de Torroella de Montgrí de la passada setmana va aprovar la gestió directa del servei d'abastiment d'aigua potable. Amb aquest canvi es pretén millorar-ne la prestació, exercir-ne un millor control econòmic i facilitar l'adopció de pràctiques respectuoses amb el medi ambient. L'aprovació es va fer amb els vots a favor dels grups municipals i de Junts, CUP, Ciutadans i l'abstenció de l'Est i el vot en contra de Compromís. Fins l'1 de juny de 2020 el servei es prestava mitjançant arrendament de serveis, posteriorment passant de forma tàcita a concessió per acord del ple de data 14 de juliol de l'any 1971 en què es va adjudicar a l'empresa Saur, posteriorment reconvertida en Sorea i recentment Agbar. Amb motiu de la finalització del contracte de concessió del servei públic i atesa l'antiguitat del mateix, l'Ajuntament va creure convenient crear una comissió d'estudi encarregada d'analitzar els models de gestió futurs a l'efecte que l'Ajuntament, en l'exercici de la potestat organitzativa que disposa, pogués establir el sistema de gestió del servei públic més adient. Per acord del ple de data 2 de setembre del passat 2021, es va acordar l'inici de l'expedient pel canvi de forma de gestió del servei públic d'abastiment d'aigua, així com la creació de la comissió d'estudi prevista al reglament d'obres i activitats i serveis dels ens locals, encarregada de redactar la memòria justificativa i la resta de documentació corresponent per la determinació de la forma de gestió del servei públic d'abastiment d'aigua. Després de diverses reunions a les quals es van valorar diversos models, la comissió va decidir optar per la via de la gestió directa i el 20 de gener va aprovar-ne per unanimitat la memòria, el projecte d'establiment i el reglament. La gestió directa del servei preveu, entre d'altres actuacions, la contractació d'una empresa externa de serveis per realitzar les tasques de manteniment, la contractació de nou personal i la subrogació de 6 treballadors de l'actual empresa prestadora. La gestió directa permetrà també una major aproximació a la ciutadania amb atenció personalitzada els 5 dies de la setmana, habilitant una oficina destinada exclusivament a tal finalitat per atendre les consultes més habituals i amb simultaneïtat una atenció més tècnica als propis serveis tècnics municipals. Això permet atendre una major quantitat de consultes i una aproximació entre el ciutadà que pateix el problema i els serveis tècnics adients. L'alcalde Jordi Colomí argumenta que la decisió del canvi de model de gestió s'ha pres després d'un meditat i exhaustiu procés d'estudi tècnic i polític que s'ha vehiculat a través d'una comissió en la qual hi han estat representats tots els grups municipals. Finalment, també el ple va aprovar l'adhesió de Torroella de Montgrí i l'Estartit a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública.
Doncs seguim! Són 8:45 del matí, segueixes aquí al Supermatí de Ràdio Capital repassant les principals notícies de les últimes hores. I ara ens anem cap a Palamós perquè dues persones resulten intoxicades mentre feien tasques de manteniment a la bodega d'un vaixell al port de Palamós. Roger, a veure què ens has de dir.
Dues persones van quedar intoxicades ahir diumenge al migdia mentre feien unes tasques de manteniment i reparació a la bodega d'un vaixell a la Marina Seca del port de Palamós, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els dos afectats, un home de 50 anys i una dona de 25, han patit l'acumulació de gasos dissolvents i han quedat semi-inconscients a l'interior de l'embarcació. Els efectius dels bombers han fet una obertura addicional amb la radial per ventilar l'espai i han ajudat a evacuar els intoxicats. Tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han evacuat els dos ferits en estat menys greu a l'Hospital de Palamós.
Perfecte, seguim. Les notícies... La tramitació al Senat de la llei que afectarà els cànons de residus pot afectar el buidatge de l'abocador de Vaca Morta. Això impactarà inevitablement a la recuperació de les bases de Vaca Morta. Per això, i per entendre els diversos factors que hi intervenen, Daniel González, portaveu de la plataforma alternativa de l'abocador de Cruïlles, va visitar el Supermatí de Ràdio Capital. Ens ho explica la Maria.
Fa gairebé 22 anys que la PAC lluita per recuperar la zona de les bases de Vaca Morta. Som poca gent la que lluita contra les administracions a causa del temps que fa que dura la lluita. Tot i això, els tribunals els han donat la raó, però les bases de Vaca Morta no han estat la prioritat per les institucions.
La llei està, diguéssim, està clarament a favor nostre, però la realitat i els governs que han tingut precisament no és que sigui... que han incomplert contínuament la llei una vegada i una altra.
Les basses de Vaca Morta es van formar per processos d'extracció. Els clots s'havien de tapar, però amb l'aigua de la pluja o la filtració s'han creat unes llacunes que formen aquestes basses. Quan es va fer l'abocador de Vaca Morta, van tapar 9 de les 13 basses amb residus. Avui dia només hi ha 4 basses visibles, però s'han de restaurar. Des de la Generalitat s'ha promès un estudi per concretar les bases de recuperació de la zona i com fer-ho de la manera més adequada. González explica que les paraules són bones, però es queixa de que falten accions i fets que demostrin aquestes bones iniciatives. Explica que la llei està a favor seu i, tot i que s'ha d'aplicar, no saben quant de temps es pot allargar aquest procés de buitatge de l'abocador. La PAC, l'únic que pot anar fent de moment, és denunciar la Generalitat davant els tribunals per la mala gestió de l'abocador i la falta de buidatge. Podeu escoltar la resta de l'entrevista a la web de Ràdio Capital.
Seguim amb la Maria Alzina perquè s'anuncia la venda d'entrades per la processó de Verges. Es podran comprar de manera telemàtica des del mateix dia 13 de març i fins al 14 d'abril. També es podran adquirir de manera presencial al centre de visitants de Verges durant el mateix període, no, Maria?
En una piulada al compte oficial de la processó de Verges, l'organització de l'esdeveniment ha anunciat que el proper dilluns 14 de març es posaran a la venda les entrades per l'edició d'enguany, que recupera el format presencial. Les entrades per la processó es podran comprar de manera telemàtica des del mateix dia 14 de març i fins al 13 d'abril i també presencialment al centre de visitants de Verges durant el mateix període. Durant la tarda de Dijous Sant es posaran a la venda les últimes entrades a la taquilla, que estarà ubicada a la plaça 11 de setembre. Malgrat que l'any passat la processó de Verges va poder-se veure per tot Catalunya gràcies a una peça audiovisual que es va emetre per TV3, el cert és que la pandèmia va obligar a cancel·lar l'esdeveniment durant les dues últimes edicions, esdevenint un fet inèdit, ja que d'ençà de la seva recuperació, l'any 1666, s'ha representat de manera ininterrompuda.
Perfecte, i ara canviarem de música, posarem la del temps perquè ens arriba l'Albert d'Aparició amb una informació que sempre ens agrada soltar l'Albert d'Aparició més enllà de la meteorologia i més enllà de la previsió meteorològica. Avui ens parla de la falta de pluja que arrossega el Baix Empordà al llarg del darrer any, que s'ha vist agreujada per un dels hiverns més secs dels darrers 50 anys. Això ha fet que empitjori els indicadors de la sequera, no?
Un cop finalitzat l'hivern meteorològic, que comprèn els mesos de desembre a febrer, el Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que l'estació ha estat de les més seques dels darrers 50 anys. Si bé l'hivern és una estació ja de per si típicament seca, el clima mediterrani litoral, enguany s'han superat els 40 dies consecutius amb pluja inferior a un litre per metre quadrat al Baix Empordà. Això ha provocat que l'índex de precipitació estàndard, que és l'indicador de referència de l'estat de la sequera, hagi empitjorat a tots els municipis de la comarca baixempordanesa al llarg dels darrers 3 mesos. Sumant-se al dèficit pluviomètric que arrossega la comarca i bona part Catalunya des d'abans de la tardor del 2020. Segons informa l'Agència Catalana de l'Aigua, els embassaments a Catalunya es troben al 53% de la seva capacitat i l'aqüífer del Baix Ter es troba encara en estat normal. Però la unitat de l'embassament del Ter ja està en fase de prealerta. Cal considerar també que l'aqüífer de Fluvià la Muga, a l'Alt Empordà, sí que es troba en fase d'alerta i això implica ja que a 22 municipis de la comarca veïna s'apliquen limitacions al consum global d'aigua a un màxim de 250 litres per habitant i dia.
Supermatí a Ràdio Capital.
Seguim. A partir del 5 de març, els uniformes reglamentaris d'aquells agents de la policia local de Begur que disposen de pistoles elèctriques incorporen també càmeres personals de gravació que permetran filmar i obtenir imatges i sons durant les actuacions policials. Àlex Gordon.
La policia local de Begur serà així una de les policies catalanes que se suma a la implantació d'aquest sistema que, segons Pere Feliu, regidor de Seguretat Ciutadana, ens permetrà seguir nodrint el cos amb noves eines i recursos que facilitin la tasca policial diària, reforcin la seguretat dels agents i dels veïns i veïnes i millorin el servei ciutadà. En aquests moments, seran 2 els agents de la policia local habilitats per aportar càmeres de gravació en els seus uniformes reglamentaris, si bé la voluntat de l'Ajuntament és que aquests dispositius es facin extensius a tot el cos.
El comitè d'empresa i la gerència de l'Hospital de Palamós han arribat a un primer acord per augmentar el personal. Les noves accions estructurals que ha presentat l'empresa als treballadors se centren en 6 grans àrees que inclouen algunes de les categories laborals i representen la creació de nous llocs de treball estructurals per un valor de més d'1,5 milions d'euros. Això ens explica també l'Àlex.
Les reivindicacions per la falta de personal van sorgir de les reclamacions dels treballadors i treballadores de la tercera planta i d'altres serveis de l'hospital i del centre sociosanitari Palamós-Gent Gran. Amb aquesta petició es van iniciar les negociacions amb la gerència a través d'un manifest amb el lema Necessitem mans. A partir d'aquí, entre el desembre de 2021 i el febrer de 2022, van haver-hi diversos contactes amb l'empresa per parlar de reforçar els punts més crítics. Tal com explica el comitè d'empresa de l'hospital, van fer un estudi de camp per detectar les mancances més urgents i van veure que en 18 serveis hi faltava personal. Infermeria, auxiliars, tècnics, saladors, administració, metges, manteniment, etc. Aquestes dades es van comunicar a la direcció en el marc de la reunió de l'11 de febrer del 2022, verbalment i per escrit. El comitè d'empresa valora molt positivament l'esforç que ha fet l'empresa aquest any per tal de consolidar els llocs de treball esmentats, doncs més d'un terç de l'estructura demanada s'ha pressupostat. També han comunicat que s'obren 11 llits de forma permanent que serviran per alleujar la pressió assistencial al servei d'urgències i evitar les situacions de col·lapse.
Tot i així, els treballadors i treballadores demanen més, no?
El comitè considera que encara hi ha camí per fer i que voldrien continuar treballant amb la direcció de l'empresa en la mateixa línia d'aquests 2 últims mesos. L'objectiu és aconseguir que els llocs que han quedat fora d'aquesta primera intervenció es puguin consolidar els propers pressupostos del 2023 i 2024. En aquest sentit, els treballadors i treballadores de l'hospital demanen respostes àgils als serveis quan es detectin moments de sobrecàrrega i, aquelles unitats que ho necessitin, que tinguin el reforç en temps real. Per tot això, demanen al patronat, a la gerència i a la Conselleria de Salut un finançament adequat per garantir la viabilitat de l'empresa i dels seus treballadors.
Gràcies, Àlex. 5 minuts, pràcticament, i 3 quarts de 9 d'aquest matí. Ens anem a comentar els esports, com sempre, amb en Sergi Virena. Comencem parlant d'una nova i molt inoportuna ensopegada del Costa Brava. El Betis B es va endur la victòria del Municipal de Palamós guanyant per 1-2 i deixa el Costa Brava en una situació molt crítica.
L'equip havia de fer un pas endavant per acreditar les seves opcions de salvació, i el duel contra el cuer de la Lliga i jugant de local semblava una ocasió ideal. A més, els d'Òscar Álvarez tenien el record de l'últim partit disputat a casa contra el Castelló, en què van guanyar donant una imatge notable. Però les coses es van torçar ben aviat. El Costa Brava va començar el partit insegur, potser fruit de les urgències que té, i va concedir molt terreny a un Betis B que ho va saber aprofitar. Només havien passat 11 minuts des de l'inici quan els andalusos es posaven per davant en el marcador. Raúl es va beneficiar d'una indecisió defensiva per batre el porter Marcos. El gol va espavilar els locals, que a partir d'aquell moment van millorar el seu joc, tot i que amb poca resolució ofensiva. Els minuts anaven passant i els gironins no acabaven de trobar la porteria rival. Tot semblava canviar quan al minut 66 l'àrbitre va assenyalar penal a favor dels blau i vermells. Sergio Gil va assumir la responsabilitat de xutar la pena màxima i va empatar a un. Era el moment propici per capgirar les coses i el Costa Brava va intensificar els seus atacs mirant d'aconseguir el segon gol. Però malauradament, Raúl, al minut 73, aprofitava una nova vedada defensiva del conjunt local per tornar a avançar al Betis B. El segon gol visitant va caure com una gerra d'aigua freda i els gironins ja no van ser capaços de reaccionar.
I no deixem encara el futbol, ja que ahir es va produir una victòria contundent del Palamós en el derbi vegempordanès, no? Els de Mario Fernández es van imposar 5-2 a l'Escala, bé, vegempordanès no, empordanès directament, perquè l'Escala està a l'Alt Empordà, i amb 28 punts després se situen en una còmoda sisena posició a la Primera Catalana.
Duel territorial a l'estadi Palamós-Costa Brava, amb un l'Escala que arribava com a segon classificat i que després de la derrota contra el Degà veu com el Lloret el supera i el relega a la tercera plaça. El marcador es mouria aviat, amb un gol de Massó als 6 minuts que avançava els visitants. Júnior igualaria per als palamosins, però els escalencs tornarien a posar-se per davant amb una diana de Marc Beck. Abans del descans, Alaminos aconseguiria l'empat a 2. En la segona part, els blau i grocs van desplegar un gran joc que va arraconar el rival durant una bona estona. Marc Lloret i Jairo van col·locar el 4-2 i a les acaballes del partit arribaria el cinquè del Palamós mitjançant un gol de penal obra de Llup.
Molt bé, ja tenim encara més informacions relacionades amb els esports. Anem a parlar d'hoquei patins perquè importantíssim triomf del Palafrugell. Gràcies a aquests 3 punts aconseguits contra el Garatge Plana Girona, ara són 12ens a l'hoquei Liga i superen el Cuel, el Covendes i també el Matlleu.
Els palafrugellencs arribaven al partit a la pista del Girona amb la baixa per sanció del seu tècnic Xevi García Balda i a més tenien davant un equip que últimament estava en un bon moment de forma. La necessitat dels punts i aquests factors esmentats feien preveure un maig dramàtic. Malgrat tot, el corredor Mató va treure tot el seu orgull i es van dur 3 punts que són vitals en aquest moment. El Girona s'avançaria en el derbi gràcies a un gol de Grau, però el Palafrugell va reaccionar amb força i va aconseguir 3 gols un darrere de l'altre. Candamio i Figa en dues ocasions situaven un 1-3 molt treballat. Els locals van apretar de valent i Rovira va donar esperances establint el 2-3. A partir d'aquell moment, els de García Balda van defensar el resultat amb un gran esperit i finalment van obtenir el premi del triomf. Caldrà no abaixar la guàrdia en les 6 jornades que resten per acabar la temporada, però amb la imatge d'ahir es pot somiar amb la salvació.
I lliçó de fer del Bisbal bàsquet sense premi. L'exhibició dels homes de Cesc Sant Pau en l'últim quart del partit contra el Navàs, amb un pavelló vell entregat, no va obtenir el premi de la victòria per molt poc, Sergi.
L'enfrontament contra el Navàs, amb un pavelló vell ple a vessar com sempre, es presentava complicat per als bisbalencs, degut a les baixes de jugadors importants. Marc Mateu, Montalat i Jiménez no van poder participar en el partit i configuraven un escenari incert degut a la seva importància dins de l'equip. El Club Bàsquet Navàs va sortir molt concentrat i va agafar una distància en el marcador que semblava definitiva. Però el sol gironès va demostrar un cop més que la rendició no entra en el seu vocabulari i va ser capaç d'aixecar un desavantatge de 24 punts i gairebé remunta un partit que estava pràcticament sentenciat. L'actitud i la capacitat de lluita van ser memorables i malgrat la dolorosa derrota, el Bisbal Bàsquet continuarà com a tercer del seu grup de la Lliga EVA.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Sergi. Són 8:45 del matí. Arriba ella.
Supermatí, amb Marc Clapés.
La Marc Coll i Veus de l'Empordà.
Benvinguts a tots i a totes a Veus de l'Empordà, una secció on els protagonistes són els veïns i veïnes, entitats i associacions del Baix Empordà. Setmana rere setmana coneixem els nostres municipis a través d'aquestes veus. I ara que s'acosta al carnaval i que està en boca de tots, parlarem amb un veí i una veïna d'aquí, del territori, perquè ens expliquin com es viuen al municipi les festes de primavera des d'una colla. Avui tenim nosaltres en Lluís Pallet, el cap de la colla Garnatxa.
Hola, bones.
Hola, bon dia, com estàs? I tenim a l'Ester Bairet, membre de la colla Garnatxa també. Què
Hola,
tal, com
què
estàs?
Tal?
A veure, perdoneu, cara. Sou una colla molt consolidada aquí a Palafrugell, realment. Fa molts anys que existiu, fa 42 anys, si no m'equivoco. Jo anava a dir 40, però ja els heu passat.
Sí.
Anem a parlar del passat i dels vostres inicis. Com va néixer la colla i amb quin objectiu?
Va néixer l'any 81. Érem un grup, que era gent de Mont-ras, gent d'Esclanyà i algú d'aquí a Palafrugell, que estaven encapçalats per en Joan Teixidor i en Joan Català. I hi havia una sèrie de companys seus i es van engrescar perquè es dedicaven a fer algunes disfresses per voltar o així, i es van engrescar a fer carrossa.
Perquè en aquell moment, clar, vosaltres no hi éreu en els inicis, però no sé si sabeu si hi havia moltes carrosses, hi havia tradició o eren de les primeres a aparèixer en aquell moment.
No, ja n'hi havia, i inclús us podem dir que el primer any vam fer la 14a posició, o sigui que de colles d'aquí n'hi devia haver-hi
més que ara.
Sí? Quantes n'hi ha ara, que has dit això, Esther?
Som...
Més o menys, eh? Vull dir que si no sabeu el número exacte.
Sí, 8.
Sí, jo crec que ens anem a 8.
Sí? Llavors sí. Hi ha colles que són comparsa només, però... Bueno, diríem al voltant de 10 una mica entre tots.
Sí.
És que clar, quan es dic 14 jo pensava que en diríeu que n'hi ha més encara.
No,
al revés.
No. Ha baixat això.
S'ha perdut la tradició una mica aquí o...
Bueno, no perdre's no, el que passa que potser les colles que hi ha són una mica més grosses.
Hi ha més gent a cada colla, potser més que
sí,
no?
Sí, reduir-se poder sí que al final s'ha acabat reduint, no? Diguem-ho així.
Sí, segurament cada colla té més membres, probablement que abans, i també les carrosses són més elaborades, per tant tenen més feina, te comporten molt més temps, i al final els interessos de la gent canvien amb el temps i potser ara hi ha més distraccions, no?, que fer carrossel.
Perquè, clar, vosaltres, dius els interessos de la gent, vosaltres evidentment us interessa el món de les carrosses, per això hi sou. Quan vau decidir entrar en aquest món i per què en cada cas, vull dir? Perquè cada cas al final és molt personal. Esther, tu mateixa.
Som del mateix any, a més, en Lluís i jo a la colla. vam començar el mateix any i jo era per família, en aquest cas. Tenia familiars que ja sortien aquí. Jo tenia 6 o 7 anys i vaig començar de ben petita. Jo no tinc records, per exemple, de festes de primavera sense sortir.
Clar, és que amb 6 anys, clar, i tu no sé, tu i tu en el teu moment, en el teu cas era família o vas ser tu
jo,
mateix que vas dir endavant, em m'hi sumo?
No, jo hi tenia la meva germana que hi sortia. Mm-hmm. El que passa que aquell any no sortia, era petita, no sortia perquè marxava, em sembla, o no sé què passava, i a mi em van dir si volia sortir. I jo vaig dir, home, sortir a ballar... tampoc... I diu, i a treballar? Dic, mira, veus, a treballar sí que m'agradaria.
Vas triar el millor del món.
Vas triar el millor. I doncs mireu, d'això ja em fa 26. 26.
Sí. És que aquests 17, dos anys han fet
27.
Mal, perquè...
Ja, clar.
27,
no,
perquè
clar,
és el 90.
Jo també us anava a dir 40 anys que feien, però clar, són aquests dos anys, són 42 realment, però us ha quedat pendent aquesta celebració dels 40 per la situació actual que estem vivint i que s'està allargant.
Ho celebrarem igualment, no?
Sí, jo crec que això...
No us esperareu als 50, si ho fareu...
No.
Celebrarem 40 carrosses i ja està, en comptes de 40 anys.
Sí.
Està bé això. Perquè dèieu, deies que tu vas fer-ho perquè et van dir vull anar a treballar, perquè, clar, imagino que hi ha molta gent i cadascú té una tasca o tots feu de tot? a dins de la colla?
Bueno, cadascú més aviat té una tasca, perquè a cadascú probablement se li dona millor una cosa o una altra, però sí que al final, bueno, quan arriba l'hora de remengar-se, tothom fa de tot.
Sí.
I tot sortiu també, entenc. O hi ha algú que es quedi a la recàmera i que només munti?
Molt poques persones.
Sí, molt poca gent. Casos molt puntuals. Sí.
L'habitual és que tothom que participa en l'elaboració de la carrossa o en el projecte comparsa, en aquest cas, tots sortim.
Sí.
I quanta gent sou, més o menys, a la colla ara mateix, a dia d'avui?
Estem a 120, quasi com limitats, no? Perquè bueno, les bases del concurs ens diuen que no podem ser més de 120 i la veritat és que a vegades hem de dir que no.
Ostres. És una pena, sí, som molta gent, a més, i és una colla molt variada. D'això, a més, sempre n'hem fet bandera, no? Va ser o va iniciar-se com una colla potser molt familiar i això ha perdurat en el temps i és el que volem mantenir, no? Llavors hi ha gent de totes les edats, tothom és benvingut. El que passa és que, clar, hi ha un límit que no depèn de nosaltres, però que estem obligats a respectar, perquè si no... Bueno, és difícil gestionar molta gent, també.
Però hi ha gent que surti perquè pugui entrar gent nova o ja, com heu arribat al límit... Per desgràcia, heu de dir que no a la gent nova que es vol apuntar.
Bueno, hem de dir que no com arribem al límit. Clar, hi ha gent que, bueno, la gent de l'any anterior, diguéssim, se'ls truca si tenen ganes de sortir i llavors com s'arriba el... Tothom ha dit que sí, doncs les places doncs anem emplenant i...
Clar, sempre hi ha algú que té un amic, que té un company, que té el que sigui que vol. Clar. Llavors... És això, eh? Primer confirmem almenys tothom que ja ha sortit abans. Sempre hi ha fluctuació d'algú que plega un any o torna el següent i de més, doncs quan ens queden fins al tope 120.
Jo crec que els tractem molt bé i repeteixen, perquè hi ha gent que fa molts anys que surt.
Clar,
molts anys.
No, és que... I 120, déu-n'hi-do, jo no pensava que seríeu tants, vull dir, a darrere. També és veritat que per muntar una carrossa d'aquest estil, com feu vosaltres... Ha d'haver-hi molta gent picant pedra darrere.
Bueno, hem de aclarir que d'aquests 120...
Hi ha alguns que només surten a...
Sí.
La majoria de la comparsa, la majoria de la comparsa només fa el ball, enseja el ball i balla. I surt el dia del carrusel. I llavors d'allà en podíem triar uns 20, que som els que estem en allà entre una cosa i una altra.
Perquè, clar, aquests 20 sou els que, imagino, llavors els que trieu només aquests 20, els que trieu la temàtica. Com trieu una temàtica? Perquè cada any canvieu la carrossa. Clar, no sé com ho feu, això, perquè ha de ser complicat. I, a més, després de tants anys, no sé si us queden temes o com ho feu.
Bueno, sempre hi ha temes. El que passa és que nosaltres tenim la sort de comptar amb un superartista que normalment no té molts problemes per tenir idees. Llavors, el que fem, si n'hi ha més d'una que ens pugui fer el pes, a vegades es debat, a vegades es vota, però bueno, sempre hi ha alguna idea que fa més el pes a tota la colla en general i així ho fem cada any.
I què creieu que retransmetre una carrossa, en aquest cas la temàtica? O sigui, imagino que sempre hi ha un missatge darrere que voleu transmetre, o no sempre. A vegades és, mira, volem festa i ens ve de gust aquest tema i tirem endavant aquest tema.
Ostres, jo crec que, a banda del tema que es tria, és que ha de fer impacte en el carrer.
Sí, impacte visual és el més important,
sí,
no?
Impacte, sí. Impacte visual, allò que vegis, la comparsa i el... Bueno, tot és un muntatge, no? Perquè portem la carrossa petita de la música, que, bueno, és carrossa petita, però...
Perquè fa un pan menys que l'altre.
Perquè fa un pan menys que l'altre.
Però és gran, també veig.
Però és gran, i la carrossa grossa, que és la que ha de tallar el bacallà. I tot això és un conjunt i ha de fer impacte.
Sí, no som una colla que busqui un missatge reivindicatiu, ni... Bueno, una mica, estem una mica fora de tot això. Més aviat creem mons de fantasia, normalment, no? Reproduïm alguna imaginació, alguna adaptació d'un tema que ens pugui emocionar una mica. I a partir d'això, clar, és molt clar la idea treballada de com ha de ser bé el disseny, no? Després, com ha de ser perquè el carrer això pugui lluir de la millor manera possible.
Clar, i dius que teniu aquest artista que us ajuda, no? Vull dir, sobretot el concepte aquest creatiu, però muntar una carrossa no ha de ser fàcil. Vull dir, heu de tenir algunes nocions, perquè clar, vull dir, al final aquí t'has de posar a picar, a fer, no? De fusteria, has de fer de tot, vull dir que al final... O teniu gent que ja té aquests coneixements i aprofiteu i la resta, doncs...
Bueno, jo crec que acabem cadascú poder en el seu tema, acaben sent uns artistes, no? Perquè, bueno, el que és Miquel, que és l'artista, però llavors hi ha en Pitu, que tema soldadura i tema ferro és boníssim. Tenim en Quim que a l'hora de la fusta d'allò és bo, en Frank amb artilugis d'electrònica i... Bueno, és que iríem anomenant tota la gent de la
sí,
colla.
Sí, que tothom sap fer, té, al final té una tasca.
I tothom
no?
té una
Encara
tasca.
Que tots ajudeu, veig que està molt, molt definit i molt clar què fa cada un.
Sí, vull dir, llavors sí que, jo què sé, tothom pot arribar a pintar, no?, per dir d'una manera... Però, vull dir, ja, la veritat és que en tots els sectors tenim gent molt bona.
Això és... I tot el material que utilitzeu, perquè, clar, cada any necessiteu de nou per crear la nova carrossa i el vestuari, evidentment, com l'aconseguiu? No sé si hi ha alguna entitat a darrere que us ajudi, com ho feu, això? Perquè, clar, sou 120 persones, al final, també, que sortiu al vestuari, també, no ha de ser fàcil.
Bueno, materials i, de més, tenim patrocinadors que ens ajuden, evidentment. I l'autofinançament de la colla des d'altres vies, no? Poden ser els premis, pot ser mil coses. Els materials de construcció es compren, sense més, ajudats per als nostres patrocinadors. I el tema vestuari, doncs igual que una vegada tenim la idea de la carrossa, elaborem una mica el disseny que ens agradaria. Aquí doncs també comptem amb la sort de treballar amb una gran persona que té idees molt brillants en aquest sentit. I nosaltres que també acostumem a tenir les idees molt clares, no? Del que volem, del que... Bueno, perquè potser tenim la idea o el dibuix o el plànol de la carrossa molt al cap, no? I pensem com pot lligar, com es poden veure 100 persones que transmetin el mateix missatge, no? que es veurà en una carrossa després. Llavors, bueno, cadascú es paga la seva disfressa i la resta, doncs, amb patrocinadors.
Al final, és una, no? Vull dir, al final tots ho viviu molt perquè tothom fa aquesta aportació, però... I quant de temps necessiteu tant de muntar la carrossa, preparar-la, com també per assajar el ball? Perquè vull dir que hi ha molta feina darrere. No sé si ara contem això, festes de primavera, abans ho comentàvem, que era a principis de juny. Quan comenceu a treballar amb tot això?
Bueno, ja és que ja hi estem liats i bueno, amb les ganes que en tenim, perquè és clar, tot aquest peron i tot això, doncs... hem intentat de no, que no hi hagi un baixón de feina i així, i bueno, d'estar ja començant a remoure coses per tenir-ho tot a punt a l'hora de treballar, i bueno, l'altre ja també hi estem treballant, diguéssim, i fins al juny, o sigui...
La ja construcció potser normalment comencem uns més temps abans, uns mesos abans. Doncs quan era variable a maig-juny, doncs segurament al desembre ja començàvem a fer alguna cosa, gener o així, i a partir de Carnaval, no? Més
sí,
o menys.
Llavors ja...
Que això són 14 setmanes justes.
Ja anem fent.
Ara que tindrem una data molt més concreta, doncs, bueno, ens podem adaptar millor al temps. El que seria comparsa, per exemple, són 7 setmanes d'assajos. Això sí que és claríssim.
Clar, i imagino que són tots els caps de setmana i tothom ha d'estar... Perquè, clar, algun també ho farà millor que l'altre i no ha de ser fàcil coordinar a 120 persones que facin un ball, que segueixin els mateixos passos. Vull dir que no ha de ser complicada aquesta feina, també.
Bueno, és divertida. Clar, al final és molt diferent, no? Quan vas a la nau i vas a construir, ets 20, tots adults, i, bueno, cadascú fa el que pot, el que vol, o... Bueno, estàs per allà, no?, intentant ajudar tot el que pots. Comparsa és un altre món. Al final hi ha gent de totes les edats, nens i nenes que tenen moltes ganes de jugar, també, i, bueno, és un passatemps, és un oci, per tant, tampoc el nivell de pressió o d'estrès que pots arribar a posar la gent ha de ser molt mínim, perquè al final anem tots a passar-nos-ho bé, no?
Clar, és un dia, no?, de festa per tothom. I això, el ball, hi ha algú també que us ajudi a darrere?
Perquè, el ball, clar, aquí... el fem nosaltres,
O sigui, vosaltres dieu, fem temàtica X, el ball serà així i ja està.
I ja està.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Bueno, ja està.
Clar,
la demà sinó
ja
de menys,
Clar, anava a dir, el ja està, vosaltres ho veieu molt fàcil perquè fa molts anys, però jo no ho veig tan fàcil crear... Ja sé que tampoc és una coreografia per anar-se'n a un concurs de música i de ball, però clar, vull dir, hi ha una complexitat a darrere, també.
Sí, tant. Bueno, jo parlo per les teres dels que ho porta tot això, i la veritat és que, clar, han de... Doncs, bueno, tot aquest grup de gent i tot, i això no s'acaba aquí, perquè clar, hi ha el vestit i a més hi ha el maquillatge del dia de... que és clar, tot això has de maquillar doncs 100-120 persones en un diumenge al dematí.
I una altra cosa també que jo us volia preguntar és que l'any 2020 la Generalitat de Catalunya va reconèixer les festes de primavera de Palafrugell com a element festiu tradicional d'interès nacional. Com una de les colles que fa molts anys que hi participeu i que hi viviu, com vau rebre aquest reconeixement?
Home, nosaltres vam rebre doncs, com un reconeixement molt merescut perquè aquest any farà 60 anys de carrusel. Mm-hmm. I per tant això és un reconeixement i crec que bueno, a part de ser just és la feina de tota una, de moltes generacions i que a part d'això serveixi per ajudar a tot el carrossaire i a les festes de primavera perquè mou molta gent i és una festa que no s'ha de perdre i de cares a l'Ajuntament i als que d'allò, doncs, que hi apostin per això.
És important, no? Al final no és un carnaval qualsevol. Jo crec que és algo molt identificatiu del poble, que la gent hi vessa molts esforços i al final tothom sempre vol tenir unes grans festes de primavera, no? A tots nivells, no només en el dia del carrusel. Llavors, bueno, és veritat que han anat canviant molt i han evolucionat molt, però, bueno, sí que tenir aquest reconeixement és molt important com a agraïment a l'esforç i a la identitat del poble, no? Que...
I en el vostre cas també heu guanyat diverses vegades, no sabria dir quantes, però també el premi, perquè hi ha un premi per les festes de primavera a la millor carrossa al final, vull dir que heu guanyat en diverses ocasions. També per vosaltres això també ha de ser, no? No, un valor afegit i que us doni aquesta motivació a any rere any doncs seguir treballant i fer-ho millor i anar-vos, no?, posant a prova un any els diferents anys.
Sí, bueno, portem 17 anys en diferents d'allò, hem guanyat 17 vegades i...
Mal. Doncs ja, és que clar, jo sabia que moltes però no volia arriscar un número, però déu-n'hi-do, sí. Llavors, enhorabona.
Sí. I a part d'això, doncs, bueno, durant totes les festes de primavera tot ha anat evolucionant i jo crec que nosaltres també hem anat evolucionant perquè els materials, l'estil de fer carrossa, tot això ha anat evolucionant i nosaltres doncs, hem anat fent el nostre camí i la veritat que bé, ens ho hem passat molt bé fent carrossa.
És la clau, al final. Perdre els temps és molt important, no? Saber seguir el ritme... però passar-t'ho bé és molt important, perquè al final és que és això, dediquem moltes, moltes hores, no? I no són sempre doncs, només amb la teva colla d'amics, és com una altra família, no? Una altra colla d'amics amb els que comparteixes aquesta cosa tan concreta, i al final el millor que podria passar-nos és que hi hagués moltes colles més. No? Jo sempre diem, no?, que la competència et fa millor, i és veritat que quan hi ha molt nivell, a nivell del poble o del dia de la desfilada, llueix molt més tot, la gent té moltes més ganes d'anar-ho a veure i tots al final ens esforcem més per fer les coses millor, no? Per sorprendre una mica, per tenir aquell toc d'impacte.
Home, les carrosses de Palafrugell sempre s'han caracteritzat per el nivell de treball, no? Les carrosses de carnaval, no per desmereixer-les ni molt menys, però sempre tenen un... Bueno, nosaltres ens ho treballem més, la veritat és que és més...
Bueno, aquí es viu molt. Vull dir, és una data que es viu molt,
sí.
I que, no?
Sí,
això
sí,
que deia
sí.
L'Ester també, que hi ha, sí. No hi ha una competència molt gran perquè no sou moltes colles, però sí que al final doncs, teniu, no?, aquest valor afegit i que hi ha tota aquesta estima cap al poble i cap a les festes al final.
Sí, sí, sí. Sí.
I no sé si de cares a les properes, que seran ara a principis de juny, ens podeu avançar alguna cosa del que presentareu, perquè clar, hem estat dos anys parats, no sé si es pot avançar alguna petita cosa o ens haurem d'esperar al juny.
Jo crec que l'única cosa que es pot avançar, que és el projecte que teníem abans, és el mateix, o sigui que no hem desistit i seguim apostant per aquest projecte, i jo crec que com a carrossa que havia de ser la dels 40 anys, doncs encara que siguin els 42,
tindrà màgia igual.
Tindrà màgia.
Una carrossa igual, no? Per tant, mantenim el mateix.
Sí.
Doncs, bueno, doncs estarem molt pendents de les festes de primavera d'aquest any, del que teniu a presentar, amb aquesta expectativa que hem deixat aquí. Home, si era carrossa de 40 anys segur que és molt potent, però bueno, haurem d'esperar. Moltes gràcies, Lluís i Esther, per acompanyar-nos avui a la secció i sort amb tots aquests mesos que us queden de preparació. Molts ànims.
Moltes gràcies.
Merci a vosaltres.
Bueno, nosaltres ho deixem aquí i seguim la setmana que ve amb un altre Veus de l'Empordà.
Supermatí, amb Marc Clapés.
Ens passem d'hora. La Mar Coll, quan s'hi posa, escolta, no hi ha qui la faci callar. Veus a l'Empordà i un últim apunt per la previsió meteorològica. Tanquem el supermatí d'aquest dilluns.
Dilluns, amb cel entre mig i estones força ennuvolat, en una jornada on el termòmetre li costarà arribar als 15 graus. Demà, l'arribada d'un front que afectarà el Baix Empordà entre la nit de dimarts i matí de dimecres deixarà alguns ruixats a la comarca. La temperatura puja a partir de dijous, però el temps inestable es mantindrà a mitjà termini i entre finals de la setmana i mitjans de la que ve, el pas de pertorbacions pot ajudar a regar una mica el territori.
Doncs fins aquí el supermatí d'aquest dilluns. Totes les notícies, com sempre, les trobareu a la nostra pàgina web radiocapital.cat. Ara, la millor música del món amb l'Àlex Mata. Que vagi bé, fins demà.